Bon dia, benvinguts i benvingudes a Amb Gel i Llimona. Sóc el Bernat Pareja. És dilluns i són les 12, per tant us portem una setmana més tranquil·litat i notícies. Com us vam dir, tenim novetats. La primera és que ja tenim xarxes socials. Ens podeu seguir a Twitter i Instagram a @gelillimona. Bon dia, Ferran.
Bon dia, Bernat. Abans de marxar lluny, perquè avui ens toca anar més lluny que mai, hem de presentar-vos una persona. I és que avui no som només dos, estrenem nova col·laboradora. El nostre fitxatge ve de Terrassa, amb moltes ganes de parlar-vos i amb molta millor veu que nosaltres. Donem la benvinguda a la Lara García.
Bon dia, moltes gràcies per aquesta fantàstica rebuda, nois. És un plaer estar aquí amb vosaltres, iniciant nous reptes i, sobretot, fent periodisme.
Encantats que t'afegeixis a l'equip d'Amb Gel i Llimona. Lara, fes els honors.
Benvingudes i benvinguts a Amb Gel i Llimona. Avui ens movem 225 milions de quilòmetres.
ACS is close to vertical. Nav is green for touchdown. ACS is green, 1.5 degrees per second max, 0.2 Gs.
8 feet per second.
Touchdown, we have touchdown.
El fragment que acabem d'escoltar és el primer aterratge amb èxit sobre la superfície de Mart, el 20 de juliol de 1976. La NASA havia aconseguit fer aterrar amb èxit el Viking Lander 1. Anys abans, un dispositiu rus havia aconseguit aterrar amb èxit també, però es va perdre la connexió als pocs segons d'aconseguir-ho. Un cop anclat, va poder desplegar les càmeres, imants, sensors i demés per tal de recollir mostres del terreny, la temperatura, la velocitat del vent, la pressió, etc. Amb les càmeres, es va aconseguir enviar les primeres imatges des de la superfície del planeta, cosa que va suposar un gran pas per conèixer de prop com era el planeta vermell, ja que totes les que s'havien aconseguit fins al moment eren de l'atmosfera. A part de saber les característiques geològiques, també es volia saber si hi havia algun indici de vida.
Les anàlisis han evolucionat i els nous descobriments sobre Mart han obert cada cop més la porta a la creació d'una colònia al planeta veí. El que fa anys semblava l'argument d'una pel·lícula de ciència-ficció és cada cop més a prop de convertir-se en realitat. De fet, avui us volem parlar sobre un projecte de ciutat inclòs dins dels 10 finalistes del concurs de The Mars Society 2020, que és la principal organització de recerca d'aquest planeta. La premissa del concurs era clara: dissenyar una ciutat que pogués acollir la vida humana a Mart.
Un dels grans reptes de la colonització del planeta Roig és fer que la futura ciutat o enclavament humà sigui sostenible i independent de la Terra. La resposta a aquesta pregunta, segons un equip català d'experts de la xarxa internacional Sonet, és nua. Així s'anomena la idea de la primera ciutat marciana que han dissenyat arquitectes, enginyers i tot tipus d'especialistes. L'objectiu no és crear un disseny futurista, sinó una possibilitat real d'assentament i que depengui el mínim possible de la Terra. De fet, el projecte es basa en tres principis. El primer és crear un enclavament autorreplicable, és a dir, que pugui créixer amb els mateixos materials de Mart i només portar de la Terra la maquinària. El segon principi és el de la resiliència. Els creadors de Nua volen que funcioni de manera autònoma i que no passi res si es perd la connexió amb la Terra. Per últim, consideren que és fonamental crear un bon lloc per viure.
Cal deixar clar que la proposta no era per ser executada, sinó que era un disseny i especulació de com podria ser la vida en un altre planeta. De fet, Guillem Anglada, un dels fundadors del projecte, no veu viable cap dels 10 finalistes.
Cap dels projectes, inclús el nostre, d'entrada, si el posessis a la pràctica demà, no serien viables, però això és una fase de disseny. Ara no em posaria a construir una base amb el pla que tenim ara, perquè hi ha coses que hem dit que segurament són bestieses des del punt de vista d'altra gent, hi ha coses que veiem en projectes d'altres que diem això no funciona perquè més o menys ho vam mirar i ho vam calcular i no va.
La ciutat adopta el nom de la deessa xinesa creadora de la humanitat, Nua. Simbolitza l'inici d'una nova era de la nostra civilització i també fa referència a la protecció i precaució que necessitarem els humans per començar de nou en un món inhòspit. El projecte, però, no es pensa com una alternativa a la Terra, sinó com un lloc més on anar a viure en un futur.
Els experts asseguren tenir-ho tot previst. La ciutat tindria un disseny robust i segur, a més d'una estètica avantguardista i futurista. També s'ha plantejat una organització social, econòmica i política democràtica capaç de regular totes les fases d'adaptació i organització al nou planeta i que ha prioritzat una societat horitzontal. Però d'això en parlarem d'aquí uns minuts.
Música. NUA s'orientaria al sud de Mart, sota un penya-segat d'un quilòmetre d'alçada que pertany a una estructura geològica de la zona anomenada Tempe Mensa. Els edificis estan pensats per ser construïts enterrats a la paret vertical de la superfície, en uns túnels de fins a 20 metres de diàmetre. Això fa que estiguin protegits de la radiació i de les baixes temperatures i que a la vegada tinguin l'entrada de llum necessària.
L'elecció del lloc i el sistema de construcció estan molt condicionats per les condicions mediambientals del planeta. Alfredo Muñoz, un dels arquitectes de l'equip, explica que la gravetat de Mart és d'un terç de la Terra. I, per tant, els edificis no podrien construir-se de la mateixa manera que el nostre planeta. Muñoz afegeix que a Mart hi ha una altíssima radiació de raigs solars i gamma, i que per aquest motiu les construccions no poden fer-se en espais directament exposats al cel. Malgrat tots els inconvenients, Anglada de nou, però aquest cop a RAC1, creu en la viabilitat econòmica del projecte.
Però sí, és una qüestió de que en un moment donat, d'aquí uns pocs anys, decidim o no fer-ho. Però el cost d'una cosa així no seria molt més gran que el d'una gran infraestructura terrestre, per exemple, com un tren d'alta velocitat entre dues grans ciutats o coses així.
Bueno, la diferència és que s'hauria de portar fins allà, clar.
Aquesta és l'única diferència, en el fons, i una mica la nostra aproximació, és que el que s'ha de fer és simplement ficar aquesta llavor inicial, que sí que costarà molts diners, que és aquesta infraestructura, però un cop comença és autosostenible el creixement i, per tant, deixa de costar.
Però, Lara, com funcionaria exactament la ciutat? Quin seria el motor per generar els recursos necessaris per viure?
Doncs mira, Ferran, s'ha fet una recerca per veure quins materials es podrien aconseguir a Mart i calcular quanta energia per habitant s'hauria de gastar per obtenir-los. Guillem Anglada, astrofísic i coordinador del projecte, assegura que els materials són 100 vegades més difícils d'aconseguir a Mart. A l'hora de sortir a l'espai, és necessari tenir el que es coneix com a suport vital, és a dir, oxigen, aigua i tot allò que donem per entès a la Terra. Es podria comptar amb recursos com l'oxigen a partir de l'aigua que hi ha a Mart i els aliments a partir de la cria de diferents espècies d'algues, fongs i minerals provenents del sol del planeta. A més, l'atmosfera de Mart, tot i ser molt i molt prima, és una molt bona font de carboni per crear matèria orgànica. NUA comptaria amb tres grans sistemes de generació d'energia, basats en l'energia solar i la nuclear.
La clau del disseny és no dependre de provisions que arribin des de la Terra. El projecte ha de ser sostenible i no pot ser un depredador del sistema marcià, explica Anglada. Per això mateix, no s'acceptarien més habitants fins que haguessin generat els recursos suficients per garantir la supervivència tant dels humans com de l'ecosistema marcià.
L'intenció és enviar un miler de persones el primer any. S'enviaria gent jove i amb ganes de formar famílies per a tenir una població d'un milió de persones al cap de 50 anys. S'ha d'anar amb compte, perquè es calcula que el planeta només pot acollir 100 milions de persones. La Terra en té 7.800 milions. Sobrepoblar Mart generaria els mateixos problemes ambientals que té la Terra actualment.
De moment, el viatge duraria 250 dies, és a dir, més de 8 mesos, i només es podria fer en els moments que Mart i la Terra són més propers. Això passa cada 26 mesos. Els combustibles utilitzats serien l'oxigen i el metà, ja que tots dos es poden trobar a Mart. Més endavant, Sonnet estudia crear una estació espacial orbitant que permeti el transport constant de passatgers. Elevaria el temps de viatge a 600 dies, però no necessitaria combustible. És un dels grans punts del projecte, ja que la sostenibilitat és la premissa del concurs. Els creadors de NUA han volgut pensar no només en la part tècnica, sinó en la manera de funcionar de la ciutat un cop creada. Així ho explica Guillem Anglada.
D'entrada, per exemple, el nostre model consisteix en que tu pagues amb el que tens a la Terra, amb això et pagues el transport, tens casa, tens els serveis mínims, suport vital, aigua, tot això queda cobert, assistència sanitària universal, has de treballar X hores per la ciutat, tothom, i després et sobren unes hores a la setmana, que pots fer una mica el que vulguis, i a més passes a ser accionista de la ciutat. I quan la ciutat genera excedent, a tu se't donen els crèdits que et toquin per ser accident. I llavors amb aquests crèdits tu pots, per exemple, recomprar aquest excedent, típicament és terreny. Han fet uns nous cilindres, perquè treballem amb uns cilindres dintre la roca, o cúpules, doncs jo vull tenir 100 metres quadrats que vull ficar un negoci. O mira, ens ajuntem amb els col·legues i muntem una organització, o muntem un equip de futbol i ens fem un camp de futbol a dintre d'una de les cúpules i fem socis. O sigui, hi ha el doble incentiu aquest. Primer, que et el benestar, i l'altre, que et permet començar que tinguis emprenedoria, que es diu, que puguis anar allà i desenvolupar-te tu mateix i que hi hagi un incentiu per també poder treballar i millorar.
Segons diverses prediccions, els primers en arribar serien petits grups d'astronautes o militars que haurien de preparar Mart per tal de l'arribada de nous habitants. La societat que s'hi establís hauria d'estar extremadament organitzada per tal de detectar i donar resposta a les necessitats tècniques, socials, psicològiques, físiques o mèdiques. Les persones d'aquesta societat haurien de decidir quin sistema els governaria, ja que al cap i a la fi estarien creant una societat marciana independent a la Terra. Aquest sentiment marcià apareixeria quan al néixer els nadons només coneguessin Mart com a casa seva. Es creu que llavors l'organització de la societat canviaria, tot i que no es pot preveure exactament quin rumb prendria.
Sembla que la cursa a Mart és la nova cursa per colonitzar la Lluna que va tenir lloc durant la Guerra Freda. Aquest cop, però, no només les organitzacions estatals estan dins d'aquesta cursa, sinó que s'hi han sumat empreses privades. Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, ha invertit en projecte lunar i comenta que el fet de crear una colònia a Mart abans de crear-ne una a la Lluna és una il·lusió. Aposta, doncs, per primer establir una colònia humana al satèl·lit a tall de prova. Qui sí que vol crear una base directament a Mart és Elon Musk. El multimilionari parla de terminis molt més curts. A partir del seu programa espacial SpaceX, Musk vol aprofitar el 2024, quan Mart i la Terra estaran en la posició més propera, per enviar un dels seus coets Starship a Mart i fer-lo tornar per demostrar que és possible el viatge entre els dos planetes. El que és clar és que cap empresa privada ni cap país poden colonitzar Mart per ells sols, o potser sí. Ens ho explica Guillem Anglada.
No cal que tothom ho faci, sinó que ho facin suficients. Llavors sí, han de ser una sèrie d'actors que s'han de posar d'acord, països, grans corporacions, amb un repartiment de poder proporcional a cadascú, el que li vulgui posar o no, i després ha d'haver-hi un percentatge que bàsicament sigui representació de les Nacions Unides. Aquest percentatge, un 10, un 20% de la representació, fa com de territori sobirà nacional i representa els interessos de la humanitat.
Tot i que no hi ha una data fixada, els Emirats Àrabs preveuen colonitzar Mart el 2117. Anglada, en canvi, pensa que en uns 20 anys ja podrem fer aproximacions humanes al planeta vermell. Això, però, només ho decidirà el temps i les tecnologies presents en cada moment.
Ferran, Lara, marxem abans que es desfaci el gel. La setmana vinent tindrem un especial sobre les eleccions als Estats Units. Trump contra Biden. Si voleu fer-nos arribar les vostres preguntes, ho podeu fer al nostre Twitter o Instagram, @gelillimona. Dit això, que la força us acompanyi. Ens retrobem la setmana vinent.